Des de la plaça del Blat, els castells tal com els entenem a Valls.
Què tal? Com estem? La Diada Castellera de les Santes 2025 ja és història. 5 castells de la gamma extra, la millor actuació del que portem de temporada, repartits entre els capgrossos de Mataró, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Anem colla per colla, uns capgrossos que, malgrat descarregar el 5 de 9 i carregar el 2 de 9, no sortien satisfets de plaça. Per cert, una caiguda del 2 que va obligar a aturar gairebé 50 minuts l'actuació. Convindria reflexió. Pel que fa als castellers de Vilafranca, van signar el 5 de 9 i van afegir-hi el 9 de 8. La signatura pendent són ara les manilles. Dissabte, Sitges, amb el 2 de 9 encara pendent, es marquen, atenció, l'atac al 3 de 10. I els minyons de Terrassa, en l'última aparició abans de les vacances, van meravellar amb el 3, el 2 i el 4 de 9. Una colla que a partir de la tardor té l'objectiu d'ampliar el ventall de castells de gamma extra. I qui sap si la propera passa, a banda de descarregar el 5 de 9, és el 3 de 10. Mentrestant, a Valls, la jove segueix responent, amb bona nota, el juliol, amb el 6è 3 de 9 descarregat a la Riera de Gaià. Quan a la Vella deixa enrere una setmana amb 3 actuacions que s'han caracteritzat per un rodatge amb els castells de 8. Caldrà veure si amb dues colles vallenques tenen un plantejament tranquil abans de Firagós o també, qui sap, si mostren alguna sorpresa en els compromisos d'aquest darrer cap de setmana d'aquest mes. Serà intens tot plegat. Així és, almenys, com ho veiem des de la plaça del Blat.
Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
Som el penúltim dimarts de juliol. Des de la plaça del Blat volem analitzar com ha anat el cap de setmana i fer la previsió del proper. Comptem amb dos convidats aquí als nostres estudis. En primer lloc, Pedro Osorio, benvingut, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I també el Joan Borràs, que ens ve des de Tarragona, membre de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i responsable de dades del web casteller. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, començarem amb el Pedro, començarem el programa d'avui per analitzar les actuacions de les dues colles dels Xiquets de Valls. Dissabte a la tarda, la Colla Joves Xiquets de Valls era a la Riera de Gaià, la Diada de Festa Major, i consolidava el bon nivell que ens està oferint en aquesta temporada 2025. Pedro, tu hi eres, 6è 3 de 9 de la temporada, acompanyat també del 2 de 8, del 4 de 8 i del Pilar de 6. Un 3 de 9, Pedro, que es va fer després d'un intent desmuntat. Com vas veure les joves?
Bueno, jo vaig veure les joves que està portant a les places el que serà el reflex del final de temporada, que és descarregar el 3 de 10. Està passejant per totes les places aquest 3 de 9, que es varen, t'ho he comentat abans que entréssim al micròfon, es van veure dos, un intent desmuntat on l'enxaneta estava a la sala de dosos, es va desmuntar perfectament i després es va tornar a tirar i va ser un castell magnífic, per paradet, molt ben treballat, el folre molt ben ajustadet, va ser un castell fantàstic. Per això, per mi, doncs, es van veure dos 3 de 9 folrats que van ser perfectes. I la resta de colles, que ja en parlarem, tant Serrallo com els nois de la Torre, perfectes. Va ser una diada molt maca.
Pel que fa a les joves, en un primer moment el 3 de 9 pràcticament quedava descartat pel festiuet, perquè no es confiava que es poguessin arrossegar les suficients camises, però a plaça m'imagino que el Francesc Inglés, Pedro, va veure que hi havia el suficient quòrum per afrontar el castell de 9, i una plaça històrica com la Riera no s'ho va pensar dues vegades, i tot l'intent desmuntat, i va anar per ell.
Sí, no solament això, ja es va anunciar al local d'assaig que es portaria aquest castell i que les camises eren les suficients per poder-ho fer, evidentment. El que potser no era, doncs, factible portar, per exemple, el Pilar de 8. I llavors, doncs, es va optar per un pilar, doncs, que s'està treballant molt, que es té molta confiança, i doncs sí, es van veure, per mi, dos tresos de nou folrats i perfectes, i la resta de castells també perfectes, i per part de les altres dues colles també. Va ser una diada molt maca, hi havia bastant de públic, i no solament castellers, sinó hi havia molt de públic.
Joan, la Riera de Gaià, que podia semblar una actuació plàcida per les joves, Al final doncs, va tenir aquesta cirereta amb el 3 de 9, castell que no havien portat la temporada anterior, però va tornar el castell de nou a la Riera i anar consolidant aquesta gamma de castells de 8 i aquest pilar que és dels millors que té ara mateix el món casteller.
Doncs sí, és així. Gràcies a carregar el 3 de 10 l'any passat, les joves no ha començat una temporada com les últimes, les últimes i voltes, o sigui, les 10 fins i tot abans del confinament, començava amb dubtes, arribava a les completes. En canvi, aquest any, des del primer dia ja tinc molt clar un dels castells que portava a plaça, que potser li faltaria el segon castell de nou amb una diada, si amb l'excepció de les festes de Sant Joan. Per tant, estaria bé portar dos castells de nou a plaça, però evidentment, si mirem els registres en comparació a les últimes temporades, doncs les joves estan en el millor moment de la seva història.
Et va sorprendre el començament de les joves i aquest 2 de 9, que era potser una mica la bèstia de la colla joves, que es descarregués per Sant Joan, i també es confirma que el pilar es manté tan ferm com era l'any passat.
Jo torno amb barrellera i, per tant, el 3 de 9 va ser impecable, el pilar també ho va ser, portàvem prou gent per fer aquests castells, també el 4 amb el pilar, també el 2 de 8, el 2 de 9 no em va sorprendre, o sigui, quan veus que el desmunten i que el castell i que l'estructura està tan bé, dius, és que el faran, i per tant, no em va sorprendre, però, com deia, comparat amb els altres anys, no ens tenien acostumats a fer tants bons registres per les festes de Sant Joan. I per una altra banda, evidentment el 3 hi és, evidentment el 2 de 9 hi és, evidentment el 4 amb el pilar s'està treballant, el pilar hi és, però porta això a plaça i no només un castell, sinó 3, 4, 5 castells que són els que has de treballar per acabar una temporada amb molts d'èxits.
Pedro, ara abans de Firagós, que serà el proper dia 6 a la plaça del Blat, encara us queda la colla joves, l'actuació de Constantí d'aquest dissabte, i el dia 2 d'agost la diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. En aquestes dues diades, creus que les joves pot introduir algun nou castell o anirà amb el que té fins ara? És a dir, anar rodant el 3, el 2, el 4 amb el pilar...
El 4 amb el pilar.
I el 5 de 8 no creus que pugui...
Podria ser que es pogués portar a plaça, que s'està treballant el 5 de 8, es podria portar a Vilafranca, però la diada pròxima que tenim a Constantí serà, doncs ja ho va anunciar el propi cap de colla l'enregistrament que vàrem fer, doncs va anunciar que continuaríem rodant el 3 de 9, evidentment, perquè el té és la signatura pendent, es vol treballar per poder-lo pujar un pis més i poder-lo descarregar.
Això, digues. Això vol dir 3 de 10 a Vilafranca el dia de Sant Fèlix? T'atreviries a...
Jo crec que la colla jove s'estima tant Sant Fèlix i la plaça i el que representa la diada que és, que té números, per mi.
La data ideal per afrontar aquest colors de color vermell ha de ser Sant Fèlix, ho hem comentat en aquest programa no més d'una vegada ja aquesta temporada.
Les joves on ho dona tot? Ho dona tot a Valls i ho dona tot a Vilafranca, també ho dona tot al concurs, i altres diades doncs decideix si va amb algun castell o amb què va, i estic parlant de la Bisbal. Per tant, lo lògic és que tot estigui, o sigui, si el pas previ el porten molt ben treballat, allò és que sí, Sant Fèlix.
Veurem com li van aquestes dues últimes actuacions abans de Firagost, perquè encara el camí de Sant Fèlix és llunyà, queda encara més d'un mes. Pedro, molt breument, parlàvem de les actuacions també de la Riera que van protagonitzar els nois de la Torre i els xiquets del Serrallo, castells de 7, uns nois de la Torre que venien de la diada del quadre, i uns xiquets del Serrallo que van avançant posicions i fixant-se també de cara a Sant Magí el 19 d'agost a veure què ens poden oferir, no? Com els vas veure?
Bueno, la colla del Gaia, la colla del Serrallo, doncs van presentar un 5 de 7, un 3 de 7 en pilar, un 4 de 7 i un pilar de 5, i doncs les declaracions que va fer el seu cap de colla van ser doncs que estan treballant pràcticament els pisos de dalt. sigui, tenen una renovació de dosos en amunt del Pont de Dalt absoluta i estan treballant molt amb la canalla nova i, bueno, doncs hi ha renovació. A veure, quan les colles tenen el Pont de Dalt que s'ha de treballar molt, doncs costa. En canvi, van fer una diada magnífica, la colla del Serrallo a la Riera de Gaià. Magnífica. I en quant als nois de la Torre, doncs, bueno, 4-7, 4-7 amb el Pilar, 3-7 i Pilar de 5, i doncs varen parlar amb la seva cap de colla, que és co-cap de colla amb l'altre company, doncs, evidentment, doncs, primer que doncs, me n'alegro molt de que no hi hagi dones presidentes, sinó caps de colla. Això per un costat. I per l'altre costat, doncs, bueno, doncs, també va ser una diada per ells molt maca, molt planera, els castells molt ben executats, i doncs, bueno, doncs, també voldria aprofitar doncs, no solament el fet de que vàrem parlar amb ella d'una persona de ràdio, que és el Vado Canyelles, i des d'aquí vull aprofitar doncs, que es troba malalt i que doncs, un record per ell, que no solament ha estat un gran casteller, doncs és el 50è aniversari dels nois de la Torre, per tant, doncs, bueno, doncs, un record per ell i doncs, que, bueno, jo trobo que és una colla que cau simpàtica, que cau molt bé i que doncs, van fer una actuació a la Riera de Gaià magnífica per mi.
Doncs aquí també ens sumem a que el Vado Canyelles es pugui recuperar el més aviat possible i el puguem tornar a veure enfeixat de casteller i també amb el micròfon de ràdio en el programa que fa d'Ona la Torre, la Torre de Set. Anem, Joan Borràs, a parlar ara de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha tingut una última setmana amb molt de rodatge. Els vèiem dimecres passat a Salou, el primer el passeig Jaume I i després a l'Hotel Calipso, una actuació que fa molts anys que hi va la Colla Vella, amb castells de 7 i de 8 bàsics, i aquest passat diumenge la festa major del barri dels habitatges que porta el seu nom, i podíem veure el 5 de 8, el 7 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 i el Pilar de 6 com a comiat, i també una prova al final a la mateixa plaça de Pilar de 6 de 4 de 9 amb el Pilar fins al pis de 15. Habitual, no? El juliol de la Colla Vella, que va començar amb ambició, amb 3 i 4 de 9 a Terrassa. Llàstima la suspensió de la Diada de les Cultures d'Altafulla, però normalment aquesta diada ja és en la seva línia, no?
Sí, i una Colla Vella que dedica el mes de juliol a treballar molta gamma, la que pot, i per tant crec que l'objectiu de Sant Joan era descarregar el 5 de 9, ho van fer, i algú em dirà, no es plantegen el 9 de 9, pues fent el 7 de 9 no ho sé, que evidentment seguiran treballant els castells de 10, els castells nets, per tant la Vella intenta abarcar tota la gamma que pugui o que pot, i el mes de juliol el dedica a fer totes aquelles proves que creuen que han de fer per després el mes d'agost portar-ho a plaça.
Queda, abans de Firagós, un cap de setmana doble, aquest, amb les actuacions a la Pineda i també al Memorial Pau de Magrinyà, la Festa Major de Vilallonga del Camp, que enguany doncs, retrà homenatge i portarà a partir d'aquest any el nom del casteller de Rosat que ens va deixar el passat mes de maig, natural d'aquesta població de la comarca del Tarragonès, i després encara, abans de Firagós, hi ha un viatge a Andorra, una actuació a la Festa Major d'Andorra la Vella. Hi haurà alguna sorpresa, Joan, o és allò, castells que ja s'han fet?
No estic a dintre de la Colla Vella. Evidentment, a Vilallonga acostuma a portar els màxims castells que pot i a fer les últimes proves abans d'encarar el mes d'agost. Per tant, un mes d'agost que ja comença el Firagós i que acaba per Sant Fèlix, però que també hi ha el Catllà, també hi ha la Bisbal, per tant la Vella al mes d'agost el té bastant ple. No descarto res i tampoc, no estic a dintre la colla per veure quins són els passos que vol seguir la colla, però evidentment intenta treballar la màxima gamma de castells que pot.
Pedro, t'adones que potser les dues colles de Valls segueixen un ritme de preparació similar, perquè pràcticament les veiem igualades per Sant Joan i a la Firagós, més o menys el trajecte de cara a la Firagós està sent molt similar, amb actuacions tranquil·les, la Vella potser un pèl més avançada perquè ha juntat el 3 i el 4 de 9 després de Sant Joan, però la dinàmica també de les joves, no, consolidant aquest 3... Jo... La vella, creus que pot afegir alguna cosa? Jo... potser Vilallonga?
Jo veig que la vella anava dos passes per davant de les joves, i estem parlant dels xiques de Valls, dos passes al Vendrell. A la diada del juny del Vendrell, de les diades de guanyadors del concurs, la vella i Vilafranca anaven, i a més ho van comentar, com a dos passes per davant. Després es van com a igualar, no? Es van posar més o menys a la d'allò, no? Uns donaven com a guanyadors els tres castells i els altres donaven com a guanyadors els tres castells i el Pilar. Llavors, tot depèn de com els ho miris o depèn dels números que agafis, doncs nosaltres hem guanyat la diada o no, nosaltres hem guanyat la diada perquè són tres castells i els altres comptaven el Pilar. A veure, agafar aquesta sinopsis de a veure qui guanya, qui no guanya, tothom ho fa, però de fet no té cap sentit perquè no és el concurs. Llavors el concurs són tres castells i llavors són cinc rondes. I a la plaça és la diada, i és una diada a plaça. Per tant, doncs, jo crec que el ritme ara s'ha aturat una miqueta a nivell de la vella, però perquè està fent servir el mes de juliol per preparar els castells, com bé diu el company, de l'agost. En canvi, les joves està picant pedra en aquest 3, perquè l'assignatura no són la resta de castells que sí, 2 de 9, Ferrer Manilles descarregat, un intent desmuntat, un Pilar de 8 magnífic, un 4 de 9 que costa però que s'ha fet, o sigui, i té una gamma de castells més justa potser que la vella, més justa potser que Vilafranca, però els està consolidant picant pedra. Per tant, crec que el ritme ara sembla ser que s'ha igualat, però jo crec que és molt diferent la manera de treballar que té la vella i la manera de treballar que té les joves.
El que passa és que la vella ja és un treball de les últimes temporades més o menys igual, que si Sant Joan va millor, evidentment tenen feina feta i ja avancen, i les joves, que ens tenia acostumats a un castell de nou aquí, castells de vuit, ara no, ara ens té acostumats a un castell de nou a cada plaça, acompanyat d'algú més. Per tant, jo crec que si mirem la pretemporada, per dir-ho d'alguna manera, o el primer tram de la temporada, la jove ha anat a sumar.
Veurem com es desenvolupa aquest tram final de preparació de Firagós. En continuarem parlant en les properes setmanes aquí al nostre programa. Deixem l'òrbita vallenca, però des de l'òrbita vallenca també volem parlar de les Santes de Mataró, la diada que vivíem dissabte a la tarda a la plaça de Santa Anna de la capital del Maresme i que deixava un total de 5 castells superiors al 3 de 9. Els capgrossos de Mataró feien l'assalt de gamma extra amb el 5 de 9, un castell que havien descarregat la temporada passada a Tots Sants i carregaven el 2 de 9. Els castellers de Vilafranca repetien el 5 de 9 assolit al Pla de la Seu el passat 28 de juny i afegien també el 9 de 8. I els Minyons de Terrassa, en la seva última actuació abans de les vacances, descarregaven el segon 2 de 9 de la temporada. Conclusions de les Santes. Pedro.
Per mi el castell de la diada va ser el 5 de 9.
Dels capgrossos.
Sí, dels capgrossos. Per mi va ser el castell de la diada. Per mi, perquè va ser espectacular. I llavors, doncs, la colla s'ho mereix i la colla pica pedra per arribar a aquests castells que són ja l'elit de l'elit.
El que passa que la caiguda del 2 ha deixat la colla una mica tocada, fins i tot el seu cap de colla, l'Àlex Dorda, no estava content. És una colla que no els hi agrada caure, fins i tot ells diuen que els no consideren els castells carregats, no, és com si fos un intent, només creuen en els castells descarregats, potser també...
Bueno, és una filosofia de colla moderna, com puguin ser una filosofia de colla dels Minyons de Terrassa, una filosofia no tradicional, vull dir, ells tenen aquesta filosofia del món dels castells, i jo ho celebro que sigui així.
Bueno, a veure, les caigudes no m'agraden, i normalment les caigudes algú rep, i per tant quan algú rep la moral de la colla no és la mateixa, és evident. Objectiu, si tu vols fer els castells, però evidentment si haguéssim fet 5 de 9, 3 de 9, 4 de 9 haguéssim sortit supercontents. Evidentment, si els objectius de temporada són uns objectius més grans, doncs evidentment a dia tenim que arribar a festa major amb el que van arribar. I respecte al global de la diada, potser es deixen coses pendents a totes les colles. La temporada no acaba, per tant, segueix endavant.
Castellers de Vilafranca, repetien el 5, Joan, afegien aquest 9, un 9 que per Sant Fèlix pot pujar un pis, tenint en compte doncs, que els Verds són ara mateix els únics especialistes en aquest castell, però a partir d'aquí ara se'ls gira molta feina als castellers de Vilafranca, no? De poder doncs, créixer, i de fet tenen diades fins a Sant Fèlix per créixer, però un objectiu que s'ha marcat per aquest dissabte al cap de la Vila de Sitges és ni més ni menys que el 3 a 10. El veus possible?
Sí, clar que el veig possible, una colla que n'ha fet un munt, clar que ha de ser possible, i que en aquests moments és el potencial de la colla més gran que hi ha al món casteller, també és evident, i que el mes d'agost, els Castells de Vilafranca, també és una colla que té l'agenda molt completa, i que evidentment aquestes colles no van a... O sigui, no comença la temporada al mes de març, de ja veurem què passarà al mes de juny, no. Ja tenen, o sigui, ja com els equips esportius es planifiquen uns objectius, i per tant es planifiquen uns objectius juny-juliol, uns objectius a l'agost i uns objectius al novembre.
Tenint en compte també Castellers de Vilafranca, parlant amb l'Àngel Grau després de la Diada de les Santes, li agradaria, de fet, fer els dos castells, el 3 a 10 i el 2 a 9, però abans poder fer més el 2 de 9. Tenint en compte que es presenten a la Diada de Sitges sense encara haver fet un dels seus bucs d'insínia com és el 2 de 9.
Per això deia que de la Diada hi havia coses pendents, en el cas de Vilafranca era el 2 de 9.
Creus que els Verds sortiran, per exemple, de 2 de 9 i a segona ronda es deixaran el 3 de 10, Pedro?
En principi jo no ho sé si sortiran de 2 de 9. Que si és una assignatura pendent d'aquesta temporada, sí. Però que tenen entre cella i cella fer plaça de 10 Sitges també, i que repetiran segurament a Vilanova i la Geltrú també, i que després tornaran a portar segurament el castell de 10 a l'Arbós també. El Callà no ho sé, però pensa que el Callà fan dissabte i el diumenge tant la Vella com la... Bueno, totes tres repeteixen a l'Arbós. Per tant, a l'Arbós segurament portaran també castell de 10. Imagina't el nivell que ha de tindre una colla que ha de portar doncs, aquests castells, Sitges, Vilanova, el Callà no ho crec, però després... a repetir a l'Arbós i després ve Sant Fèlix dintre de 3 dies, o sigui que és, el nivell és terrible.
A més, aquest any en respecte al dia 30
hi ha més temps,
hi ha més dies entremig, per tant, temps de recuperació entre el Callà, l'Arbós i el 29, 30 i 31, doncs tenen més dies, per tant, jo crec que fins i tot poden arriscar una mica més que altres anys que tenien Sant Fèlix més a prop.
Per acabar el bloc de Santes, també us demanaré la valoració dels Minyons de Terrassa, uns Minyons que ara se'n van de vacances, colla que no serà a la Diada de Sant Fèlix, però que li ve a partir de finals d'agost una sèrie d'actuacions molt interessants, i sobretot el setembre, amb la primera gran aturada que tindran a la Mercè de Barcelona. Minyons de Terrassa acaben el primer tram amb un molt bon nivell, han descarregat dos dosos de 9, han pogut carregar el 5 de 9. Us esperàveu? Sobretot després de veure al principi de la temporada passada que els Minyons van anar molt al ralentí, que fins a la tardor no van agafar la marxa. Pedro, els Minyons que poden donar molt bones notícies a partir de la tardor,
Els Minyons de Terrassa és aquí quina dita hi ha, la Vella és la Vella, no? Doncs jo diria, els Minyons de Terrassa són els Minyons de Terrassa. Tenen aquesta filosofia, aquesta moderna, aquesta manera de treballar. Sí que és veritat que han passat una temporada de...
Renovant
i treballant i treballant, però mira, ja tenen resultats molt importants. Tenen, de seguida veus que és una colla... Són colles que jo dic modernes.
No. I a Mataró, que van tornar a descarregar el Pilar de 6,
clar,
també.
Claro, clar. Llavors, doncs són colles que... són colles molt importants.
Quina eren els resultats de finals del 23?
Sí, sí.
Havia que renovar alguns pisos, ho han fet, l'any passat ja es va notar, i evidentment, després de com van acabar l'any passat, era normal que aquest any comencessin encara amb més nivell.
Exacte. Uns minyons que la Mercè, però també tindran les diades del Vendrell de Santa Teresa, que s'hi estrenen enguany. També tenen el mes d'octubre Sant Narcís a Girona i acabaran en la seva diada de final de temporada el 16 de novembre. Atenció als minyons perquè poden donar grans titulars.
Sobretot a Santa Teresa. Sí. Sobretot, ojo, Santa Teresa, els minyons, que estrenen en plaça. El Vendrell és molt important.
Amb la jove de Tarragona al costat.
I que
allà hem de preveure una jove de Tarragona que enguany no hi ha concurs, els anys que no hi ha concurs, però també els anys que hi ha concurs, hi dona grans resultats, però enguany encara n'hi pot donar més.
Bueno, t'ho ha dit el Ferrando.
Ara l'escoltarem.
El fet de que els minyons de Terrassa volen consolidar la plaça del Vendrell.
Fa uns minuts hem enregistrat una entrevista amb el Pere Ferrando, que és historiador local del Vendrell i també col·laborador de Ràdio Televisió El Vendrell. Per què parlem d'això? Perquè la Diada de Santa Anna, la festa major del Vendrell, té com a protagonistes uns nens del Vendrell que es marquen una actuació amb tres grans castells per aquest dissabte a partir de 2:15 del migdia. L'escoltem i després la comentem. Per conèixer la prèvia de la Diada de Santa Anna del Vendrell d'aquest dissabte, 2:15 del migdia a la plaça Vella, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'historiador i col·laborador en diferents mitjans de comunicació del Vendrell i també president del jurat del concurs de castells, el Pere Ferrando. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, tot a punt per Santa Anna. Participes en l'actuació que es farà per Ràdio Televisió El Vendrell, no?, aquest dissabte?
Sí, farem una mica de comentarista als mitjans locals, per la ràdio i per la televisió del Vendrell, que ho donen en directe, i allà estarem.
Nens del Vendrell que venen de descarregar el 7 de 8 a la Diada de juliol del Catllà del passat dissabte. Un pas important per uns nens que s'han mostrat molt sòlids en aquest principi de temporada. Com els has vist?
Sí, la veritat és que les expectatives que el cap de colla va presentar a l'afició i els seus doncs van ser molt altes i molt ben pautades. La veritat és que pràcticament a les etapes de cada de les actuacions que anaven desenvolupant al llarg de la temporada, doncs hi havia uns objectius marcats molt clars i sincers, que tots els esforços anaven encaminats per assolir aquests objectius, no? El que sí que ha passat una miqueta és que alguns d'aquests objectius ja estaven programats potser abans d'hora, abans, i s'han hagut d'endarrerir una miqueta. Per exemple, aquest 7 de 8 que vam veure aquest llarg, ja en principi es havia de tirar la setmana abans les festes del barri de França, que ja es va fer una actuació i allí en principi hi havia d'anar, i al final doncs es va endarrerir i es va assolir el Catllà. Bé, si això representa consolidar o representa que hi hagi més garanties, bé, no passa res, la qüestió és que finalment s'assoleixin els objectius.
Encara falten dos assajos, dimecres i dijous, un assaig especial dijous al vespre a la plaça Vella. Els objectius dels nens del Vendrell són repetir el 7 de 8 i després en segona ronda arribaria el plat fora, el 4 de 9, i fins i tot si es descarregués aquest 4 podria arribar l'estrena del 5 de 8. És un programa molt ambiciós, no, Pere? Tenint en compte que la Diada Santa Anna és una actuació en solitari amb els nens del Vendrell, però també és el dia que s'arrosseguen més camises a la plaça.
Sí, la veritat és que els objectius són molt ambiciosos, però bé, aquest any tenim una petita gran sort, que com tu molt bé dius, els nens sempre actuen el dia que toca, el dia de Santa Anna és el 26 de juliol, que hi hagi dilluns, dimarts o dimecres. Aquest any tenim una petita sort, i és que cau un dissabte. I això doncs, pot ser favorable a l'hora de congregar més camises a la plaça. Jo espero i desitjo que com a mínim el 4 de 9, que es va veure molt maco l'any passat, se'n van assolir dos, els dos que es van tirar a la plaça, els dos van assolir. Aquest any el 4 de 8 també ha donat molt bon resultat. Per tant, aquest 4 de 9, tots tenim moltes ganes de veure'l ja per la festa major, una cosa inèdita, perquè sí que es va arribar a intentar, es van fer dos intents desmuntats, crec que era el 17, però no es van assolir mai per la festa major, el 4 de 9, un castell de 9 pisos. Això seria, per mi, de tots el bancall que es programa, per mi aquest crec que seria l'objectiu que faria més goig a tota la colla.
I, Pere, amb Santa Anna no s'acaba aquí, perquè el principi d'agost dels Nens del Vendrell també és molt potent, ni més ni menys participació el 2 d'agost a la Diada de les Neus de Vilanova i una setmana després l'actuació tradicional a Llorenç del Penedès de Festa Major, que des de fa també un parell d'anys se celebra en horari de tarda. És a dir, que amb Santa Anna no s'acaba res, podem dir que tot comença.
Amb Santa Anna comença. Bé, de fet, començava el Callà, ja, perquè... La colla ha fet una campanya en aquest sentit de les quatre, aquestes quatre grans actuacions que venen encadenades setmana darrere setmana fins a les mini vacances que tenen el mes d'agost, no? El segon quinzena del mes d'agost. Totes quatre. La primera prova de foc és el Vendrell, lògicament, però la segona, crec jo, la segona gran prova de foc és la Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú és una plaça que els nens de fa molts anys doncs, se la sentien seva. Després, per circumstàncies de la vida, doncs, van deixar d'anar per la Festa Major, i aquest any, justament fa 50 anys, de la darrera visita dels Nens del Vendrell per la Festa Major, eh? Estem parlant de la Festa Major, 50 anys que no hi anaven. I s'ho han agafat molt i molt, molt, un repte molt fort i molt gran per la colla. Aquí es veurà la capacitat de mobilització que té la colla per arrossegar camises a fora de casa, val? Perquè això és un altre repte que hi ha. Si s'assoleix aquest 4 de 9 per la Festa Major, després a veure com respon la colla per traslladar aquest 4 de 9 a fora de casa.
Caldrà estar atents a aquest calendari fins al 10 d'agost amb Llorenç del Penedès, que posarà punt i final al primer tram de temporada de la colla vendrellenca dels Nens del Vendrell. També parlant del Vendrell, Pere, aquesta temporada la ciutat, la capital del Baix Penedès, ha fet canvis en els cartells d'algunes diades. El més significatiu és l'arribada dels Minyons de Terrassa en lloc de les Joves de Valls a la Fira de Santa Teresa, que tindrà lloc el proper 12 d'octubre, i també aquesta nova diada que es va celebrar fa dues setmanes al barri de França amb la participació dels capgrossos de Mataró, i fins i tot també la consolidació d'aquesta diada de colles campiones que vam viure el mes de juny, ja la segona edició al carrer del Doctor Robert. El Vendrell, que amb aquests canvis, sobretot el més sobtant, no?, que les Joves de Valls, que es mantenien interrompudament des de 1986 a la plaça Vella, no?, dona pas als Minyons de Terrassa. Com a aficionat i historiador del Vendrell, com has vist aquests canvis?
Sí, sí, la veritat és que el calendari dels nens han tingut uns canvis en aquest sentit importants i grans. S'han incorporat actuacions que faltarà veure com si es consoliden o es consoliden, si arrelen, si són potents, i faltarà veure com va tot plegat. En principi, doncs bé, sí, s'han programat actuacions més a prop de casa, no sortir tant, no fer tants quilòmetres, i més properes. Dit això, potser sí que el canvi que sobta més és la substitució de la colla Jove de Valls pels Minyons de Terrassa a la diada de la fira al mes d'octubre.
Bé, veurem com evolucionen en les diades del calendari del Vendrell. Una última pregunta abans d'acomiadar-te, Pere. També ets el president del jurat del concurs de Castells de Tarragona. Estem a un mes i escaig que es torni a obrir el rànquing classificatori per l'edició del 2026. Sabem que l'organització està treballant amb propostes, fins i tot s'han passat una sèrie d'enquestes. Com ho tenim ara mateix, un mes i mig, perquè es torni a obrir el rànquing?
Sí, sí, la veritat és que el temps se'ns tira a sobre. Encara estem en la fase de recollida d'aquesta enquesta i de saber el parer, perquè sí que és veritat que a canvis tan profuns estaria bé consensuar-los, com a mínim saber què opinen tant les colles com periodistes i com altres agents. Ara estem en aquesta fase. Esperem que això es resolgui el més aviat possible i veurem com responen, si la gent doncs, té ganes de fer canvis o considera que els que hi ha ara actualment doncs, ja són suficients.
Es va una mica tard?
Jo personalment crec que sí. Jo crec que si realment es produeixen canvis clar, les colles s'haurien de programar una miqueta d'acord amb la nova situació, no? Si volen fer introduir canvis amb els castells que tenen a assajar i que volen fer perquè hi ha hagut alguna sèrie de canvis en la normativa, clar, ja estem immersos en plena temporada. Llavors, si ara aquí ens fan canviar alguna cosa per alguna colla que tenia enfocada la temporada d'una manera i considera que amb aquests canvis l'hagués enfocat d'una altra manera, doncs sí, la veritat és que això per les colles pot ser un canvi, cap sí.
Veurem com evoluciona aquesta qüestió del concurs de Castell. Segurament en les properes setmanes en tindrem informació. Avui hem volgut convidar aquí, des de la plaça del Blat de Ràdio Ciutat de Valls, el Pere Ferrando per fer la prèvia de la Diada de Santa Anna del Vendrell, d'aquest dissabte amb els nens del Vendrell. Pere, bona festa major i esperem que els nens puguin aconseguir una gran actuació aquest dissabte. Que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns.
Gràcies, així ho esperem. Gràcies.
Després d'haver escoltat el Pere Ferrando, quina diada, Pedro, que ens espera el Vendrell dissabte a 2:15 del migdia. En solitari, els nens de Vendrell, ho escoltàvem ara, 7 de 8, estrena de 4 de 9, i si tot va bé, 5 de 8. Hem de dir que el 7 de 8 va ser una estrena aquest passat dissabte al Catllà, Pedro? Uns nens extraordinaris recuperen la versió que ens havien ofert fins al 2017, però és que ja l'any passat els vam veure completar també el 4 de 9 al concurs de Santa Teresa, que és extraordinari el paper dels nens, i sobretot la revolució del Kevin Prados.
Sí, la revolució del Kevin Prados i l'acompanyament del jovent i la colla dels nens del Vendrell. O sigui, hi ha una renovació, una aportació de camises noves a la gent del Vendrell, els nens del Vendrell. S'hi han apuntat, han sortit camises dels armaris que ojalà totes les colles poguessin tindre aquesta crida i aquesta persona, tant que jo he parlat moltes vegades amb ell, ell sap que jo me l'estimo perquè és una persona que té carisma. I les colles necessiten gent amb carisma, gent que els castellers creguin en ell. O sigui, els nens del Vendrell creuen en jo, sense ànims de fer cap retret als anteriors caps de colla que puguin haver, perquè el Kevin Prados va tindre una primera època, ho va deixar, després va tindre l'època actual. El Kevin Prados és un personatge. És un personatge com el Jan Julivert. Jo el comparo amb el Jan Julivert de l'època dels anys 60, dels 60, els primers castells de 8 del 68, del 69, un personatge, era tot un personatge. Doncs el Kevin Prados, jo el comparo amb aquella època i amb aquest... clar, evidentment, és una persona jove, és una persona que té una capacitat de treball i d'esforç, sobretot per part d'ell i de l'equip, que els caps de colla no són sols, sinó l'equip que l'acompanya, i jo crec que els nens de Vendrell donaran moltes sorpreses.
Quina gran diada, que el Vendrell, els nens, que després d'això, també ho escoltàvem ara amb el Pere Ferrandus, que tenen després Vilanova i Llorenç del Penedès, dues actuacions que també es compartirà plaça amb la Jove de Tarragona.
Aniré enrere, uns quants anys enrere, els nens d'uns quants anys i els nens d'ara, que el traspàs és tan gran i gràcies a haver ja aprovat els castells de nou, ara és més fàcil portar-los a plaça.
Veurem què depararà aquesta diada del Vendrell. Abans de passar a l'agenda, també aquesta passada setmana hem conegut el final del conflicte dels drets d'imatge de les retransmissions castelleres. Pedro, què t'ha semblat aquesta polèmica? El final feliç, almenys per a aquesta temporada o per als pròxims 3 anys? Els castellers de Vilafranca han signat i que hi haurà diades per televisió, però també s'ha de dir que amb algunes places no estan gaire contents tampoc, perquè no hi haurà televisió.
Bueno, no solament que hi ha algunes places que no estan contentes, hi ha algunes colles que evidentment no estan contentes. Jo crec que això s'ha tancat en fals, però jo el resumiria amb una sola paraula, per fi. Amb una sola paraula, per fi. Però, ojo, que això no s'ha acabat. I això una miqueta pel fet casteller i la manera d'entendre el que és la gent que fa molts anys que s'hi arrossega el món casteller, jo no ho acabo d'entendre. No acabo d'entendre de que el folklore popular hagi de tindre aquestes picabaralles que no deixen de ser econòmiques. Són picabaralles per diners. És així de clar. Jo ho veig així de clar. I per tant, són per diners. hi ha una quantitat de diners que s'han de distribuir i jo crec que la coordinadora està fent un treball força, força important. Pensem que el president de la coordinadora és un recient arribat i està fent una feina, per mi, molt important. I, per tant, doncs, jo crec que totes les colles es mereixen, tant les colles de 6 com les colles de 7, com les colles de gamma extra. A veure, és una de la manera d'entendre que el fet casteller no solament són diners, ni solament són places, ni solament són colles. És folclore popular, i els castells té cabuda a tothom.
Joan, aquest conflicte dels drets,
sí,
no?
És difícil, és difícil.
Ha tingut tant de parlar en els últims anys, tres guerres dels drets, ho explicava el nostre company Santi Terraza a la revista Castells.
Però darrere tot això que hi ha... s'ha de pagar una cosa, i aquesta cosa val molts diners, i per tant això fa de què, i després també, tu et miraràs igual una dia de Castells de 9 que una dia de Castells de 7, ja està.
Veurem al final la diada de Sitges que es podrà veure per televisió. Anem ara a l'agenda i repassem el que ens espera de cara a aquest cap de setmana. Clau Vallenca, destaquem molta activitat per les dues colles dels Xiquets de Valls. Comencem amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuarà dissabte a partir de les 6 de la tarda a la Festa Major de la Pineda, al Parc del Pinar del Parroquet, al costat dels Xiquets de Vilaseca, una vella que repeteix l'endemà a partir de les 7 de la tarda a Vilallonga del Camp, el primer memorial Pau de Magrinyà i Claramunt, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, i la Colla Vella dels Xiquets de Valls compartirà plaça amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona. La Colla Jove Xiquets de Valls actuarà a la Festa Major de Constantí, la Diada de Sant Feliu, a partir de 6:45 de la tarda dissabte, al carrer Major. Les Joves de Valls compartirà plaça també amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona. I dues actuacions més que ens volem fer ressò també aquí des de la plaça del Blat. La primera a Sitges, al Memorial Pepe Rodríguez, a partir de 6:45 de la tarda al Cap de la Vila. Els castellers de Vilafranca compartiran plaça amb la Jove de Sitges i els Xiquets de Tarragona. Atenció, que els castellers de Vilafranca podrien intentar el 3-10 i fer plaça de 10 a aquest municipi de la comarca del Garraf. I també la Festa Major de Sal, diumenge a partir de 11:45 del migdia a la plaça Lluís Companys, Marrecs de Sal, Castellers de Barcelona, Tirallongues de Manresa i Xerrics d'Olot, dia de les comarques gironines, els de la camisa blau Ter, que tanquen el primer tram de temporada. D'aquestes actuacions hem parlat de Constantí, opcions de les Joves Pedro de fer Castell de Nou. La Vella veurem en aquestes dues places què hi fa. I a partir d'aquí, Sitges, plaça de 10. És una mica els arguments més destacats.
No? Bueno, i que tornarem a veure a Sitges segurament el 4-8 de la colla sitgetana. Que...
I atenció, possible intent de 3-8 també.
Per tant, sí, la colla de Sitges està també fent una gran temporada, inici de temporada molt important amb el 4-8 i potser doncs s'està ja treballant amb el 3-8 i llavors és una colla que jo celebraria molt, molt, molt que pogués veure no solament el 4-8 sinó el 3-8 per part de Sitges, que serà plaça de 10. Bueno, doncs ja ho veurem, però jo crec que Castells de Vilafranca faran tot per fer Sitges plaça de 10.
I el Joan Borràs, que segurament diumenge a la tarda serà a Vilallonga del Camp, perquè recordem, és component de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, una jove de Tarragona que aquest passat cap de setmana van tenir l'actuació del Tarragona Ciutat de Castells dimecres passat i que ha aprofitat per descansar.
De tant en tant va bé descansar.
I m'imagino
cap de setmana, un cap de setmana.
M'imagino que tant a Constantí com a Vilallonga, a falta dels últims assajos, Castell de Nou segur.
Bueno, i potser algú més.
Veurem.
Si escoltem el cap de colla les últimes setmanes, ell ja va dir que alguna cosa... O sigui, dintre del que es porta fins ara, o sigui, ja s'ha fet els dos castells de nou amb una mateixa diada, però ja va dir que algun castell que faltava també entrava, i potser entra aquest cap de setmana.
Constantí i Vilallonga del Camp també hi podran veure la Jove de Tarragona. Em deixava també l'actuació de Reus, la diada de Santana, Xiquets de Reus, que van repetir el 5-8 al Catllà aquest passat dissabte, doncs tenen les festes d'aquest barri de la capital del Baix Camp, acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que
al tanto
podríem fer un pas endavant, i atenció, perquè hi ha expectatives de 5-8. Veurem si els de Sant Pere i Sant Pau poden portar aquesta catedral, que recordem que l'any passat descarregaven per primera vegada la seva història al concurs de castells junts a Sant Pere.
Diumenge passat hi va haver assaig especial. Normalment quan hi ha assaig especial vol dir alguna cosa.
Això vol dir que Sant Pere i Sant Pau segur que pot fer un pas endavant. Recordem que fins ara el seu millor castell és el 3 de 8 aquest 2025, però hi ha expectatives de poder intentar el 5 de 8, una diada reusenca que també comptarà amb la participació dels Brivalls de Cornudella. Déu-n'hi-do, quin últim cap de setmana del mes de juliol ens espera Pedro, Joan, i ho hem volgut comentar amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Des de la Plaça del Blat. Pedro, ens veiem a la diada del Firagós en la retransmissió de Ràdio Ciutat de Valls.
Així serà, si Déu vol.
I el Joan Borràs, d'aquí una setmana segur que el tornarem a convidar aquí al nostre programa. Gràcies, Joan, per apropar-nos des de l'òptica tarragonina a l'actualitat castellera aquí a la nostra ciutat, abans a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies a vosaltres.
És un orgull que el Joan ens acompanyi.
Segur que repetirà en properes setmanes el nostre company Joan Borràs. I a vostès, doncs, els diem que tornarem la setmana que ve, però recordin que a Ràdio Ciutat de Valls la informació castellera no s'atura. Aquest dimecres, a la nostra pàgina web, ja hi podran trobar el segon programa d'Apretant la Faixa, el segon capítol de la temporada d'aquest programa que condueix l'Aina Mallol a Ràdio Ciutat de Valls, i que també podeu escoltar la coproducció de Tarragona Ràdio i la xarxa La Figuereta, ja des del passat divendres. S'amplien els continguts castellers aquí a Ràdio Ciutat de Valls amb tota la informació. I a vostès, des de la Plaça del Blat, els emplacem de cara la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Des de la Plaça del Blat, els castells, tal i com els entenem a Valls.